A la ràdio, com en la gastronomia, cal una única combinació: compromís, respecte i fiabilitat. A Restaurant Mar i Terra, a les Eufavietes, us ofereix aquest podcast de Ràdio Illa.
Seguim amb aquest repàs del ple de juliol que es va celebrar ahir dijous. Ja tenim aquí el conseller Rafa González de Gent per Formentera. Bon dia.
Bon dia, moltes gràcies.
Gràcies a tu. A veure, Gent per Formentera duia quatre propostes. Si vols començar amb la millora dels carregadors de vehicles elèctrics.
Perfecte. Portàvem aquesta proposició per el fet de que hi ha moltes incidències en el sistema de punts de recàrrega, en aquesta xarxa. Ens estan arribant moltíssimes queixes ara que és estiu, sí que és veritat que és una xarxa que dona problemes al llarg de tot l'any, però així com a l'hivern, més o menys, hi ha una resposta eficient i que quan hi ha alguna incidència doncs, s'ha resolt en un temps raonable, ara, supos que per el nombre d'incidències que hi ha, doncs, no es dona abast. Quins casos tenim? Tenim incidències repartides per tota Silla, tenim constància d'incidències per tota Silla, tenim constància d'incidències molt reiterades, especialment a la Sabina i Sant Ferran, que això significa que hi ha punts on hi ha diversos punts de recàrrega que estan fora de servei durant més d'un dia i fins i tot temps llargs, que això impossibilita poder trobar un punt de recàrrega en aquella població, fins i tot. També tenim una sèrie d'instal·lacions noves, nous punts de recàrrega, que s'han construït i que els podem veure per Formentera, però que mai han entrat en funcionament. Clar, ja portem 3 anys de legislatura i comença a ser hora a veure que aquestes obres que estan fetes, i algunes porten anys, doncs que entrin en funcionament. I un quart punt, i és una novetat, i la veiem molt preocupant, és que el Consell està posant multes vehicles que estan estacionats en els punts de recàrrega però que no estan endollats, però perquè el punt de recàrrega no va. No perquè la persona hagi aparcat allí i no i hagi decidit no carregar, sinó que s'arriba en aquest punt, el vehicle s'estaciona, l'usuari intenta connectar-se, no pot i deixa el vehicle allí estacionat.
Clar.
I també un altre cas que m'ho hem comentat, que el vehicle s'aparca i quan va ocupar o va utilitzar el seu endoll, el vehicle de devora, com el que li tocava no hi anava, ha utilitzat el carregador de devora, amb la qual cosa aquell vehicle ja està estacionat, no té opció de carregar perquè l'endoll principal no, o de l'altra banda no va, i també s'han trobat una multa. Si un carregador que no funciona a aquella plaça no es pot utilitzar, el Consell hauria d'informar. Perquè, si no, és injust que aquestes persones, que de normal utilitzen aquests punts de recàrrega, amb una incidència, més de 5 incidències, es trobin amb una multa. I, clar, les multes, el sistema, el control, les multes, tot depèn del Consell de Formentera. Té tota la informació. I el que demanem és que informi bé i que digui quines són les regles de joc. Sumant tot això que he dit, per aquest motiu portàvem ara en juliol aquesta proposta per part de Gent per Formentera i el que demanàvem és un manteniment adequat, el que demanàvem és que quan hi hagi una incidència, que les incidències passen en un temps raonable, quedin arreglats aquests punts, demanàvem que s'activin els nous i també demanàvem una millor informació i vam aconseguir finalment el suport unànim de tot el plenari.
Molt bé. Bueno, per part del govern deien que alguns problemes de comunicació era per la plataforma que s'utilitzava i bé, que alguns carregadors funcionaven amb un clauer, no?
Van fer aquests comentaris, però si les comunicacions a si van funcionaven i ara no, també és manteniment. I si existeix una alternativa, que és un clauer, que la majoria de gent en el plenari ens vam enterar ahir, jo a més no ho sabia, i es veu que aquest clauer el poden entregar a l'oficina d'energia que hi ha del govern balear, als Pujols, i que obri una vegada per setmana. Si això existeix, això s'ha de saber, perquè estic segur que si això és una solució, hi haurà residents que hi aniran, i també hi haurà rentacars que hi aniran. I si els residents s'ho coneixen i els rentacars s'ho coneixen, els turistes també ho sabran, perquè seran clients d'aquestes persones. Així que per això és el tercer punt, que falta informació.
També anàvem a una següent proposta, també en clau de mobilitat, que és eliminar el pagament inicial als usuaris de transport públic, no? Aquests 5 euros que s'ha de carregar a la targeta, la nova targeta de transport públic de Formentera.
Efectivament. Primer de tot, s'està implantant aquesta nova targeta de transport i això és una bona iniciativa. Passant al sistema digital, això ens pareix perfecte. Una altra cosa és com s'està fent i m'ho genera molts de dubtes. Primer de tot, perquè aquest canvi porta associada una pujada de preus en el transport públic, en les tarifes de transport públic. No era motiu d'aquesta proposició, però segurament en el futur en parlarem, perquè és la segona pujada de preus que es fa aquesta legislatura en el transport públic. I quan es vol potenciar i quan tens una regulació com la de Formentera Eco, anar pujant cada any les tarifes de transport públic, la veritat és que s'hauria de pensar millor. I en el fons, el que anàvem en el dia d'ahir era en aquest cobrament de 5 euros. A les persones que estan bonificades en el 100%. Si una persona, que ara mateix són els residents, tots els joves, ja siguin residents o turistes, i totes les persones amb discapacitat i el seu acompanyant, ja siguin residents o turistes, si aquestes persones estan bonificades en el 100%, per què han de pagar 5 euros? Uh-huh. Quin és l'objectiu d'aquest pagament? Perquè la targeta hauria de funcionar sense que tingui sous, perquè estan bonificats en el 100%, i esperem que segueixi així, que no canviï aquesta bonificació. Clar, és incongruent completament. I a més, hi ha que sumar una altra cosa. Si hi ha normativa estatal que diu que a Balears el transport públic està bonificat en el 100% i ara mateix és gratuït per als residents, per què el Consell està cobrant 5 euros, contradint una normativa estatal? I la tercera pregunta, i que la vam fer 3 vegades en els 3 torns que vam tenir ahir en el plenari i no se mos va respondre en cap moment. Quina normativa, quina ordenança, quin preu públic estableix que els residents hagin d'estar pagant 5 euros? Perquè nosaltres no l'hem trobat. Nosaltres ho hem buscat, no ho hem trobat, no ho vam afirmar, vam preguntar 3 vegades, però no se mos va respondre. I quan preguntes 3 vegades i no te responen, ara haurem de fer la pregunta per escrit i que mos diguen en concepte de què s'estan pagant aquests 5 euros i què diu el rebut que té que estar rebent la gent. La gent quan més paga 5 euros en el conductor, que això és una altra cosa. Hem creat una targeta de transport virtual que es carrega en metàl·lic en el conductor. Tu te demanes la targeta SOAC i li pagues en el conductor en metàl·lic. És un poc estrany.
Sí, aquest hivern la consellera en declaracions aquí a Radio Illa, Verònica Castelló, va dir que pròximament es podria pagar en targeta.
I segurament hauria de ser mitjançant una pàgina web. El que passa és que no la deuen tenir encara i per això ho fan d'aquesta forma. També fes canvi en juliol i agost, no sé si és el millor moment, perquè quan soia bull i sabem que vivim d'esturisme, és complicat.
Declaracions dels conductors... Pues no era el millor moment, encara que estan contents amb el sistema.
Sí, com, vols... com he dit al principi, que és una bona iniciativa.
Aquesta ha estat aprovada amb el vot en contra de la Unió. Si vol anar una miqueta més ràpid en les altres propostes, perquè...
Si m'ha deixat una puntualització, és que això no surt per cap banda, però ahir es va dir en el plenari. I és, per què són aquests 5 euros? Perquè no surt ni en la documentació que han aprovat, ni surt en l'explicació que se li fa a la gent. Aquests 5 euros és perquè ara s'haurà de ticar per pujar i per baixar de l'autobús. I si t'oblides de ticar quan baixis, te penalitzaran. Per això són els 5 euros, perquè hi hagi sous dins la targeta i te puguin llevar la penalització. Que no sé quan serà, però seran uns cèntims. No veiem bé que es penalitzi els usuaris de transport públic, i menys en els residents. Els usuaris de transport públic se'ls ha de promocionar i se'ls ha d'ajudar i s'ha de donar el millor servei. Així que aquesta política no la compartim i ahir en el plenari per fin va sortir de la boca de la vicepresidenta.
Val, tu us deies que pot ser, si aquest ICA entra i sortint, si en lloc de treure uns cèntims donessin uns cèntims, ho farien més encara.
Sí, o si es fa amb algun tipus de gratificació alguna cosa, seria molt més agraït que no restar sous.
Molt bé, anem a la tercera proposta sobre la creació d'un canal per natació en aigües obertes, a Cala Saona, aprovada per unanimitat.
Sí, en aquest cas és que els nedadors a Formentera, en la modalitat d'aigües obertes, està pujant. Cada vegada tenim més usuaris i molts d'ells residents. Ho veiem, per exemple, amb activitats com la Marnaton, que està pujant d'afluència.
O aquí el nostre company, en Mariano...
Efectivament.
Mariano Sons, que...
Que jo crec que fa de forma assídua la Marnaton i, a més, va fer aquest creuament, o va intentar,
bueno,
va fer una part important,
sí, d'Eivissa
cap a Formentera, i el que demanam és que hi hagi un canal, preferentment a Cala Saona, per poder accedir la mà, per poder nedar amb seguretat i poder tornar a sortir. En aquests moments, per el tema dels canals de navegació que hi ha i totes les embarcacions que hi ha fondejades, no hi ha aquesta seguretat i amb aquest canal voldríem aconseguir que fos així i seria el primer cas d'un canal de natació en aigües obertes a Formentera que, si funciona bé, en el futur es podria ampliar.
Molt bé. Seguim a la mà, la quarta proposició, seguretat al pantalà de l'Escola Municipal de Barcelona. principal a evitar que aquestes empreses de lloguer embarquin clients des del Pantalà, aprovada per unanimitat, a més recordant les declaracions també de la consellera Verònica Castelló aquí a Ràdio Illa, que també ho denunciava.
Sí, clar, ho veiem amb molta preocupació, això. Ara mateix s'està utilitzant per part de la llista sisena, que són embarcacions privades de lloguer, aquest Pantalà per embarcar i desembarcar en els seus clients. Aquest és un ús incompatible totalment amb els centres d'esports nàutics i l'escola de vela, l'escola municipal de vela, que acull el centre d'esports nàutics. Allí tenim gent que està aprenent a fer vela. I dins de tota aquesta gent que està aprenent a fer vela, molts d'ells són boixos i boixes. Aquesta gent necessita seguretat. I no es pot garantir aquesta seguretat si s'està fent aquesta activitat. I a més, també entra un conflicte, és fet d'una escola municipal de vela amb empreses privades fent activitat econòmica. No és el lloc. I per aquest motiu demanàvem i demanam amb aquesta proposició que s'actuï quan abans perquè aquest ús es deixi de fer allí i esperem que sigui una realitat quan abans.
Molt bé. En quant a les preguntes, no sé si vol comentar alguna cosa breument.
Sí, amb les preguntes vam fer una sèrie de preguntes referents a temes d'actualitat com el circuit de motocross o l'aterratge d'helicòpters. El que volíem saber era les normatives d'aquestes coses. Vam demanar si un moviment de terres que fa falta per fer un circuit de motocross si necessita llicència, ens van dir que sí. Demanàvem també si és que s'havia fet en tenia i no en té, amb la qual cosa aquí ja hi ha una informació i en aquest conflicte que hi ha hagut entre la part que vol que hi hagi un circuit, que és molt comprensible que gent que li agrada aquesta activitat el demani, però també els veïns que demanen el seu descans o si hi ha empresaris turístics també demanin que puguin seguir fent la seva activitat turística, doncs s'ha d'arribar a un equilibri i les normes s'han de complir. En aquest cas veiem que no s'han complit i per això apareix el conflicte. I el mateix amb els helicòpters. També hi ha una normativa, hi ha uns casos, i ara tenim coneixement de dos aterratges recentment en juliol. Ràdio Illa n'ha fet públic un. Nosaltres podem afegir que el dia 16 va haver un escap prop del centre de gestió de residus. El dia 18 de juliol va haver un altre a Calambaster, aquest està gravat. Hi ha un moment que aquest helicòpter de pols que aixeca no es veu. Veus com arriba i de sobte desapareix. La gent, els propietaris, la gent que viu de vora, va quedar amb tots els jardins i totes les cases i si tenien les finestres obertes amb tot, amb molta feina per fer allí, a conseqüència d'aquest aterratge. I també hem d'afegir que a principi d'estiu, Ràdio Illa també va treure una notícia i nosaltres també vam rebre certes informacions de que hi havia una empresa buscant punts d'aterratge a la Mola. Ens preocupa. I per això vam preguntar quines autoritzacions fan falta, quina era l'opinió de l'equip de govern en aquest aspecte, i bueno, no ens van saber contestar moltíssim. Sí que ens van dir segurament quines dues entitats en haurien de donar les autoritzacions, les condicions que hi ha per als espais que estan protegits, però la pregunta de si l'equip de govern actual de la Unió hi està d'acord, no vam tenir resposta i lamentam que no s'hagi tingut resposta a una pregunta molt clara que vam fer. Des de Gent per Formentera dèiem que estàvem en contra d'aquests aterratges i que Formentera s'ha d'arribar mitjançant barco i, a més, tant si tens molta capacitat econòmica com si no, tant si ets resident com si ets turista, la gràcia de Formentera és que tots arribem en el mateix barco.
Bueno, menys si iots aquests que es veuen davant les nostres costes.
Però si vens per estar a Formentera, aquest trasllat es fa en línia regular i aquesta és la gràcia de Formentera.
Rafa González, conseller per Gent per Formentera, moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres.